Estem parlant aquests dies de que la vacunació, evidentment, és la solució i amb això no hi ha cap mena de dubte. Parlo de la Covid-19. Ara bé, les condicions en les que ens hem de posar la vacuna, parlo de Lleida i parlo del pavelló 11 de setembre, també s'haurien de cuidar. Un oient que ens ha trucat ja ens ha explicat que a Lleida, almenys, ara que sembla que pujaran les temperatures, no és la millor idea fer cua al carrer i haver rampes i d'altres històries per entrar. Per tant, és una coseta que també hauríem d'anar cuidant. Soc el Ricard Álvarez i en parlem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
A més, mira, per sobre de 21 graus hores d'ara ja a la ciutat de Lleida. Què tal, com estàs? Dijous 6 de maig, són les 12:20 minuts, i ens escoltes doncs, des d'ara mateix, des de Lleida, fins a arribar a les 2. Avui, tot seguit, buscarem ràpidament aquesta previsió meteorològica, la darrera hora informativa. Parlarem de temes de consells veterinaris amb la Imma Sabater des d'Anadon Veterinaris, també de consells de salut i de nutrició amb el nostre nutricionista, amb el Christian Didier. Ja t'avanço que parlem de sal. Avui parlarem de la sal, del bo i el dolent, però parlarem de la sal, que és un tema important i que de vegades es discuteix a la taula. Escolta, massa salat, massa poc salat, hi posa sal, no hi posi sal. Bueno, doncs avui ho parlarem amb el nutricionista. Tot això ens plantarem a la una. A partir de la una, amb el David Velasco, les escapades de COPE, on parlem doncs, d'activitats per fer el temps de lleure, que aquest cap de setmana sembla que almenys pel que fa al tema de restriccions doncs tornarem a gaudir d'una llibertat bastant plena, que fa dies que no gaudíem. En fi, busquem aquesta previsió meteorològica perquè a més em sembla que meteorològicament almenys la meitat del cap de setmana també acompanyarà. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Bueno, la temperatura és en augment, eh?
Pues sí, mira, ara n'hi ha 21,3.
Sí.
És la temperatura més alta a aquesta hora des del 7 d'octubre. Està previst que arriben avui, en un dia completament assolellat, 4 núvols per fer bonic al cel, al Pirineu, durant la tarda. Està previst que arriben a 28.
Déu-n'hi-do.
Aquesta temperatura no s'arribava des del 21 de setembre.
Déu-n'hi-do.
Ja portem molts mesos, no? I està previst que tenim per davant 3 dies força càlids, dijous, divendres i dissabte, arribant al pic màxim dissabte de 30 graus, podrien assolir el Segrià, potser la Conca de Tremp, Balaguer, no a tot arreu, però les demés entre 25 i 30. Doncs els 30 graus en Lleida, en promig, els darrers 80 anys, la mitjana s'arriba el 23 de maig.
Imagina.
Tot i que el 70-75% s'arriba entre el 9 de maig i el 6 de juny. Hem de dir que l'any passat van arribar els 30 graus el dia 4 de maig i l'any anterior, el 19, el 31 de maig. Varia molt al llarg del mes. Però tenim 3 dies, bueno, estiuents, per ficar-nos de manera curta durant la tarda. Alguna tempesta per la tarda de demà divendres al Pirineu, tot plegat poca cosa puntual de curta durada, i seria dissabte màxim de calor, i diumenge el matí començaria pues, amb núvols i clarianes, força bé, encara molt suau, i durant la tarda del diumenge podien arribar tempestes, que a vegades al Pirineu poden arribar una mica abans de la tarda i millor a la plana de dia arribem ja al vespre, no? Xàfecs i tempestes, perquè entra un front per l'Atlàntic que embolicarà el matí, però de la meitat occidental de la península, i aquí arribaria a les darreres hores de diumenge. Encara serà aprofitable.
Bueno,
però ara aprofitem...
Ja, demà ho avançarem, això, sí.
Aquesta tongada de 3 dies càlids, perquè després vindran 3 dies frescos.
Vaja.
Dilluns, dimarts, dimecres... però ben arribarien dels 30 graus.
O sigui, dels 28 graus de dissabte, a on ens en podem anar?
Dels 28 avui, demà 29, passat demà 30, podíem baixar a les màximes al voltant de 20, dilluns, dimarts, dimecres, però mínimes de 10.
Ah.
Tampoc serà tant, però sí que notarem...
Home, ho notarem perquè és el maig,
evidentment. Notarem alguna refrescada, no estic parlant de refredada.
No.
Pues demà,
bueno, demà acabem d'avançar, però el que està clar és que avui, sí, demà i passat demà, si sortiu pel carrer, crema de protecció solar, que el
exactament
sol és sol d'agost.
És sol del 5 d'agost.
Sí, imagina't.
Imagina't.
O sigui que és molt potent.
I sortim ben blanquets i de tot. O barret, jo sé d'alguna persona que...
Home, jo, per exemple, no tinc protecció.
Al cap, vamos, de treballar a l'aire lliure.
Els que...
En un barret, o en roba de màniga llarga o en crema solar.
Els que no tenim protecció natural a dalt del cap, doncs ens hem de protegir. Armando Álvarez, parlem demà.
D'acord, fins demà.
Una abraçada. I ens n'anem directes a buscar l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
A veure, hi ha avantatges i inconvenients amb això. És a dir, jo em gasto poc en perruqueria, ara... tinc menys protecció natural, en fi. És a dir, és per buscar-li la part positiva, si no malament anem, eh? Va, busquem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. No és broma, eh? No és broma, encara que ho toquem amb tema de broma, i sé, perquè sóc el primer que m'han d'avisar 40 vegades amb el tema de la crema i la protecció solar, però és veritat, i això està comprovat científicament, que la potència del sol... no la calor que notem, eh? No la calor que ens arriba, no. La potència del raig del sol és molt alta, molt alta. A més, la protecció que teníem a l'atmosfera doncs, ha anat disminuint amb el temps i, per tant, ens arriba molta radiació a la pell. Ens hem de protegir. És igual si vius a la ciutat, és igual si més o menys vas tapat, però sortiràs amb la cara a la vista i amb màniga curta, segurament. Doncs protecció solar. Repeteixo que sóc el primer que em costa fer-ho, eh? Però ho hem de fer perquè aquestes hores també s'acumulen a la pell. O sigui, anar caminant pel carrer i que et toqui el sol als braços, que és bo, per la salut, fem vitamina D, ho necessitem, però amb una mica de protecció. En fi, parlem de successos perquè els Mossos d'Esquadra han detingut un veí de Lleida de 20 anys i nacionalitat espanyola com a presumpte autor de 3 furts en explotacions agrícoles. La policia va obrir el 28 d'abril una investigació enmarcada en el pla operatiu del món rural del cos després de tenir coneixement de la sustracció d'aspersors de rec en fiques agrícoles de sucs al Segrià. També l'Audiència de Lleida ha ratificat avui dijous en apel·lació la condemna al raper Pablo Hasél a 6 mesos de presó per agredir i provocar lesions a un periodista de televisió de televisió de Catalunya, de TV3. Els fets van tenir lloc durant una tancada d'estudiants al despatx del rector de la Universitat de Lleida el 2 de juny del 2016. Segons l'Audiència, Hasél, que ja està a la presó de Ponent per les condemnes per les lletres de les seves cançons, haurà de complir també aquests 6 mesos més per un delicte de lesions i també haurà de fer front a una indemnització de 12.150 euros a la víctima. I el jutge ordena a Fira de Lleida acceptar la presència de les forces armades a Forma Ocupa. L'ens firal accepta la mesura cautelar i habilita un enllaç al web perquè l'exèrcit pugui participar al certamen online. És a dir, a la programació no surt per enlloc. Ara, si te'n vas al lloc on surt tots els participants, doncs allí sí que els trobaràs. Al final, per acabar fent aquest espectacle, fem-ho bé des del principi. Si no sé a què va venir tanta història, tanta reunió i tanta unanimitat de Fira de Lleida per acabar fent-ho malament, deu de ser per la galeria, per la fotografia, perquè ja vivim per això. Tant criticar les xarxes socials i els polítics són els primers que acaben vivint per la galeria, per la foto. Escolta, nosaltres som a Lleida els que ho hem prohibit. Després resulta que el jutge diu que no està ben fet i els hem de tornar a inscriure. Doncs fem-ho bé des del principi. Als joves que no els interessi no hi aniran. Als que els interessi conèixer la realitat de les forces armades, doncs s'informaran i ja decidiran després, i en qui sí li interessi doncs ja anirà, i ja està. Qui diu forces armades diu qualsevol altra sortida, en qui li interessi que hi vagi, i el qui no cal ficar-hi tantes traves, crec, i menys tal com ha acabat la història. Per cert, que comencen els treballs per sanejar i assegurar la part de la muralla de la Seu Vella afectada per l'esllavissada. Els tècnics ja treballen en el projecte de restitució d'aquest tram, que més val que no es demori, perquè no ha quedat gaire ben parada els metres que hi ha a cada costat de l'esllavissada. I Lleida participa en una campanya pilot per incentivar l'ús del català entre els treballadors del comerç. La promou el Consorci per la Normalització Lingüística i també es porta a terme a Barcelona i també a Santa Coloma de Gramenet.
COPE Lleida. Estàs informat.
I amb la secció de la informació de la Covid-19, del coronavirus, Salut farà i està fent cribatges tant a la plaça de l'Hereta, que serà a la tarda, com als mercats del Camp d'Esports i del Barris Nord de Lleida. El del Barris Nord, evidentment, serà dissabte, i el del Camp d'Esports s'està duent a terme ara mateix. Tenim el nostre enviat especial, el Sergi Tor. Sergi, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Com està funcionant aquest cribatge avui al mercat del Camp d'Esports?
Bé, no, hi ha una multitud de persones que vagin a fer-se la prova, però sí que hi ha unes característiques que és important, jo crec, que comunicar-les a la nostra audiència. Primer, fins a les 2 de la tarda estarà obert aquest punt que està a l'entrada de la Mercadeta del Camp d'Esports. I és un punt diferent als que hem vist fins ara. I és un punt que s'incorporarà a partir d'ara i que pot marcar una tendència de cara al futur. És a dir, no hi ha gran desplegament de Salut amb la carta, que era molt voluminós, sinó que és un petit punt de la Creu Roja, l'habitual, que podia haver-hi a qualsevol indret de la Creu Roja, molt més petit, també molt més operatiu. Jo que l'he fet, en aquest cas, puc dir el requisit, és automostra, ràpidament la targeta sanitària, una automostra, i en 24-48 hores tindràs el resultat. Les persones que estan citades, qualsevol persona que pot anar, és de persones de 16 a 60 anys que no estiguin vacunades i que no hagin passat la Covid en els últims 3 mesos. I a més, amb aquestes persones voluntàries es farà un seguiment, perquè d'aquí 15 dies, 2 setmanes, hauran de tornar amb el mateix punt per fer-se una altra automostra i per fer, doncs, el seguiment epidemiològic. Per tant, aquests són els requisits. Fins a les 2, amb aquest punt del Camp d'Esports se pot fer la prova, no hi ha cues, per tant, molta rapidesa, pràcticament en un minut el temps fet. Dic als veïns de la zona que estiguin escoltant hores d'ara aquest programa i poden participar sense cues ni moltes molèsties, i a la tarda s'instal·larà a la plaça de l'Hereta, i aquest punt s'anirà instal·lant a diversos punts de la ciutat, com per exemple aquest dissabte també al Mercadet del Barris Nord.
Molt bé. Gràcies, Sergi. Per cert, que Salut ha notificat avui 73 nous casos positius per prova PCR en les darreres 24 hores. És una xifra que no teníem des d'abans de Nadal. Amb tot això, hem de dir que les dades que tenim al Pla de Lleida ens indiquen que el risc de rebrot està als 329 punts i la RT al 0,77. A l'Alt Pirineu i Aran el risc de rebrot és de 308 punts i la RT 0,83. I a Catalunya, 250 punts de risc de rebrot i una RT de 0,93.
RJB, maquinària agrícola, tracte personal per a cada agricultor, i protegir els seus cultius és el nostre objectiu. Per això fabriquem tota una gamma de màquines de pulverització, atomitzadores, sulfatadores. També som distribuïdors oficials de picadores LIPA i màquines de protecció antigelades Agrofrost. RJB, reparacions i revisions de maquinària agrícola. A Corbins, carrer Horta 5, 973-1082-91 i a rjbagricola.com.
A Rinascimento, després de 35 anys decorant llars amb la millor qualitat, iniciem la nostra última etapa. Agraïm la seva confiança en preus molt assequibles en tota l'exposició. Mobles, art, pintura, Rinascimento, mobiliari i decoració. Carrer Germanetes 14, a 100 metres del pàrquing Hospital Montserrat.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Clavé 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Apa, que comencem el nostre espai veterinari. Ja saps que ho fem ben acompanyats dels qui en saben, eh? Perquè si, jo si he de triar, dic, escolta, a Lleida, qui porta més experiència? Qui en sap més? Anadon Veterinaris, em van dir. Doncs anem cap a Anadon Veterinaris. Saps on estan? Estan a la ciutat de Lleida, al carrer Seguirià número 11. Tenen una botiga magnífica. T'obriran les portes perquè entris i et sentis a gust. De veritat que si no els has visitat i tens animal de companyia, Prova un dia, que no, vull dir, que no et diuen res, que és entrada lliure i gratuïta. Tu entres, mires, trasteges, preguntes i marxes, si no has de comprar res. Carrer Segrià número 11, anar d'on veterinaris, però és que a més tenen el servei de veterinaris les 24 hores, perquè en horari comercial tu vas allà i si no, doncs tens el telèfon 973-266-388. Saps la tranquil·litat que dona això? Que a la nit, que el festiu, que aquell dia de Nadal el gos no... Doncs tu truca, que sempre hi ha un veterinari de guàrdia. Ara, això sí, que sigui una emergència, sisplau, 973-266-388. Cada dijous nosaltres parlem amb la infermera veterinària, amb la Imma Sabater. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Escolta, que hem estat parlant aquests dies de l'ansietat per separació amb gossos i gats.
Correcte.
I han vist que tenen punts en comú i d'altres que són molt diferents.
Sí.
Hem rebut bastantes consultes a través del nostre número de WhatsApp, el 664-526-180, que hem adreçat cap a Nadon Veterinaris. Però avui anem a parlar d'una altra qüestió, però és una d'aquelles... vaja, que la Imma ja ens n'ha parlat més d'una, de dos i de tres vegades, i no serà la darrera. La desparasitació. Que sí, això és una cosa que ja està. O sigui, si tens un gos, ja ve amb el pack. O sigui, ja has de pensar sempre, no només una vegada a la vida.
I un gat igual.
Igual. Desparasitació, que a més ens pot evitar malalties molt greus i moltes despeses,
Sí. Avui en concret vull parlar de l'error en l'ús de pipetes per a desparasitar. Avui ens centrarem en les pipetes.
Vinga.
Val, que això m'ho he trobat molt a la clínica i just aquesta setmana m'ho he tornat a trobar,
doncs,
i m'han donat la idea per fer el programa d'avui.
A veure, les pipetes, què són?
Exacte, per començar direm què són. Les pipetes antiparasitàries són usades tant per a prevenir com per a erradicar la presència de paràsits externs i interns, que són hostes comuns en els animals domèstics, com els gossos i els gats. Ara, lo important, les pipetes són productes de control químic.
Clar.
L'aplicació de la qual a l'animal s'executa de manera externa, o tòpica, com li volem dir, però externa.
O sigui, primer, que no li poseu a l'aigua per beure.
Exacte.
Bueno, ja per començar.
Perills d'usar la pipeta de manera errònia. Vale? Nombroses pipetes antiparasitàries per a gossos contenen unes substàncies insecticides que són molt tòxiques per als gats. Vale, bueno, es diuen permetrines, i si s'aplica al gat, la pipeta del gos que porta aquesta substància, poden tenir conseqüències molt greus, fins i tot arribar a provocar la mort del gat.
Caram.
Important, què vull dir amb això? No és el mateix una pipeta de gat que de gos... que són animals diferents, i la gent té una casa que li va quedar que... No.
No. I a més, per estalviar-te no res, et pots complicar la vida de mala manera, i la de l'animal,
Que també, també he de dir que pot passar per accident. Tenim gossos i tenim gats a casa i em sent confós, també pot passar. Llavors, quins són els signes d'intoxicació que apareixen poques hores després de ficar-li la pipeta? Un gat intoxicat són tremolors, pupil·les dilatades, febre, hipersalivació, contraccions musculars, incoordinació i, finalment, convulsions. Molt important, la intoxicació aquesta no té antídot. Pel que, com menys temps hagi transcorregut des del contacte i menor sigui la quantitat de permetrines, millor pot ser el pronòstic i té que rebre atenció necessària el més ràpid possible.
O sigui, aquí el temps sí que no corre al nostre favor, al contrari.
No.
Quan abans millor.
Exacte. I si l'hem ficat, no és el mateix que hagin transcorregut 5 minuts que una hora, i no és el mateix si l'hem ficat dos gotes i ens hem adonat que si l'hem ficat tota la pipeta.
Per cert, les pipetes aquestes, jo vinc i la compro i compro la que vull, o millor que m'ho digui el veterinari exactament?
No, pots vindre i comprar la que... Bueno, la persona que t'atendrà a la botiga... Sí, la persona que t'atendrà a la botiga ja et donarà la que té que donar-te pel pes del teu animal i per si és gat o si és gos.
I ens explicaran com fer-ho, que és això, que aquí hem d'escoltar.
Val, què podem fer si ja l'hi hem posat? si ens adonem moments després de que li hem aplicat, un bon mètode abans d'acudir al veterinari és banyar-lo, ràpid.
Banyar-lo?
Banyar-lo, per treure-la, per, com es pot picar,
clar.
Per banyar-lo.
Uh-huh.
Vale, si ja ha passat més temps i la substància ja està al torrent sanguini, uh-huh, el millor, no cal ja banyar-lo, el millor és portar-lo al veterinari perquè rebi el tractament adequat.
Uh-huh.
Fluidoteràpia, bueno, lo que necessita.
Déu-n'hi-do.
Una altra cosa, que això, escolteu-me molt bé, que passe i no ens adonem. També es pot intoxicar el gat quan conviu amb gossos.
Clar.
I li hem posat la pipeta al ca i el gat li llepe.
Clar.
El lloc on li hem aplicat la pipeta.
Sí, perquè a diferència del que sempre ens han dit, hi ha moltes cases que els gossos i els gats es porten bé.
Claro, però el gat és una substància que no pertany al cos del seu col·lega.
Clar.
I li neteja. Claro, i li causa així una intoxicació accidental.
Sí, però és un assumpte seriós, eh?
Molt. Llavors, la meva recomanació, si tenim a casa gossos i gats, és comprar pipetes que no continguin permectrines. O sigui, quan vosaltres veniu a la botiga a comprar, ho dieu.
Bueno, si teniu gossos i gats a casa, de moment ja vol dir que esteu divertits. Ja,
sí.
Per començar.
Sí, però que hi ha unes altres pipetes que si li llepa el gat, com no tenen aquesta substància, no li passa res.
Home, ens estalviem, clar. O sigui, és facilitar-nos la vida, eh?
Ara, també vull dir que si usem la pipeta que correspon al gat en el gos, tenim la probabilitat que li faci alguna al·lèrgia. I que tingui malestar, encara que no és tan greu com al contrari, val?
Però, Imma, és a dir, si jo li aplico una pipeta d'aquestes al gos, per exemple,
sí,
quantes hores han de passar perquè allò s'hagi absorbit i desaparegut? És a dir...
Vols dir per fer mal o si ho fiques correctament?
No, per separar-los. Això és l'exemple que dèiem. Tinc un gos i un gat, val. Li he de posar el gos. Si jo els separo físicament...
Home, jo els deixaria separats igual un parell d'hores, eh?
Ah,
ficaria el gos i m'aniria a passejar amb el gos.
Ah, vale, o sigui, amb un
parell... Un bon passet.
No, o sigui, jo pensava almenys un dia.
No. Si uso d'aquestes que porten permectrines, per lo que sigui, perquè m'ha donat que li fan més efecte al meu gos i la que no porta aquesta substància no és tan efectiva, lo que faria és ficar-li i anar-lo a passejar,
vale,
i el gat que es quedi a casa amb la seva pipeta.
Sí. Vale, perfecte. Doncs escolteu, el carrer Segrià número 11, Nadon Veterinari, si tu vas allà, la persona que t'atendrà, ja, i si portes l'animal, doncs ja el veurà, el que pesa, la raça, si tens alguna observació li dius, escolta, he provat aquesta i no m'ha anat tan bé, però aquesta sí, i ja està. I pregunteu qualsevol dubte, a preguntar.
I després, un recordatori.
A veure.
Recordeu sempre... Sempre mayúscula.
Sí.
Que la pipeta s'aplica exteriorment, mai ingerida. Mai. Recordeu que li pot provocar la mort. Encara que sigui la seva pipeta, eh?
Si ho dius, és que alguna vegada ha passat.
Sí, claro que ha passat.
Per desgràcia, eh? O sigui, ull. O sigui, el que
li
és,
obren la boca i li fiquen.
El que és tòpic, o sigui, a la pell, sisplau, a la pell. El que és ingerir, doncs ingerir. No barregem coses.
Encara que li donem per boca la de gos al gos, li pot provocar la mort,
sí.
O conseqüències greus.
No fem de doctors o d'inventors, que està tot inventat ja.
I després recordeu que les pipetes... Recordeu bé que hi ha pipetes que només són pels paràsits interns, uns altres que són només pels externs i uns altres que són per tot. Informeu-vos bé perquè després ve les sorpreses de que li he ficat al meu gat la pipeta i té cucs. Sí, però li has ficat només la que cobreix els exteriors.
Per això, Anadon Veterinaris, carrer Segrià número 11, aneu allà i pregunteu, que us ho diran tot. Que us
I
ho diran
després,
tot.
Penseu que una pipeta no és de per vida.
No, aquesta és l'altra.
Té uns mesos de duració, també, informeu-vos bé. Hi ha d'un mes, hi ha de dos mesos, ja... Informeu-vos bé perquè després ve la sorpresa de
sí, sí. No, sí, escolta, jo l'any passat ja li vaig posar. Bueno, però escolta, que això dura uns mesos, eh?
I ara està farcit de puces, sí.
Vale. Imma Sabater, infermera veterinària, Anadon Veterinaris, al carrer Segrià número 11, o si no, ja sabeu el telèfon 973-266-388, com sempre. Gràcies, Imma.
Gràcies a tu.
En la tarde del sábado...
¿Queréis luchar?
Viajamos entre la realidad...
¿Queréis vivir eternamente?
...y la fantasía... a través del túnel del tiempo.
¡Llegaremos a ser inmortales!
Mongol y druidas. El sábado, sobremesa de cine en 13.
Si me toca la lotería, mi sueño es hacer un viaje a París para que mi abuela cumpla el sueño de su vida, subir a la Torre Eiffel.
Porque a veces cumplir tus sueños es cumplir el sueño de los demás. 9 de mayo, sorteo del Día de Europa. Con 105 millones en premios. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Tens ansietat, depressió o fatiga física i intel·lectual? L'estabilinat a base de garum, armoricum i vitamina B6 ajuda a l'organisme a superar-ho. Recupera l'equilibri interior amb estabilinat de Naturhaus. A mi m'ha ajudat i a milers de persones com tu. No pateixis més. Compra la Naturhaus.es o en el teu centre Naturhaus trucant al 902 15 14 14.
Maquinària Agrícola Ferro. 69 anys d'experiència en el món agrícola i ramader. Fabricació i venda de maquinària agrícola. Trituradores de pedres i forestals. Desbrossadores laterals. Grades rotatives. Cultivadors grada ràpida i cultivador rastuller, entre d'altres. I ara també servei de lloguer. Truqui a Maquinària Agrícola Ferro. De Belllloc. 973-560017. Li assessorem. O a maquinariaferro.com.
Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I ara sí que és el moment en el que parlem de salut i de nutrició. Saps que ho fem tots els dijous, camí cap a la una de la tarda, amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, bon dia.
Què tal? ¿Cómo estás?
Mira, pues aquí, esperando yo la segunda dosis de vacuna.
Ah, vaya.
Pero bueno, medio inmunizado y con salud y con trabajo, con bastante trabajo. O sea, con ganas de verano también.
También. Pero ya sabes si te la van a poner y cuál.
Sí, me ha llegado. Me pusieron la primera dosis de AstraZeneca.
Sí.
Y ahora me toca la segunda. Nos han dicho que a las 16 semanas, o sea, los 4 meses.
Ah, pero la de AstraZeneca también, ¿eh? ¿Será?
Sí, sí, en principio sí. Vale. Es lo que de hecho, me llegó un correo ayer.
O sea, es reciente esto. Bueno, oye, la última semana tratamos del tema de irnos al supermercado de manera virtual, que también se puede hacer, pasearte por las páginas web de los supermercados y decidir no caer en las trampas de la imagen y del impulso a la hora de comprar y mirarnos un poco ciertas informaciones para saber qué no comprar. Ha tenido mucho éxito, con lo cual dentro de unas semanas o unos meses volveremos a repetir un formato similar, a ver si algún día lo podemos hacer de manera física, paseándonos nosotros por un supermercado. Pero hablamos el otro día, si te acuerdas, del tema de la sal. Y es un tema que creo que no habíamos tratado como tal directamente en un programa, con lo cual vamos a hablar de la sal. ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Es necesaria? ¿La puedo evitar? ¿Su exceso qué me va a producir? Cocino con sal, no hace falta. O sea que hablamos de sal y con salero, va, venga, que me lo has puesto a huevo hoy, ¿eh?
La sal es, bueno, el yin y el yang del azúcar, ¿no? Es los dos sabores más opuestos y como más maravillosos que hay en la cocina. Todo buen cocinero sabemos que sin esos potenciadores del sabor los platos que cocinamos no son del todo como tan ricos, ¿no? Entonces siempre alguien que algo está un poquito más salado, qué rico que está, qué bueno que está. Porque eso es normal, ¿eh? Potencia el sabor y aumenta el sabor de lo que estamos comiendo. Entonces la sal es una sustancia, es un compuesto de dos minerales, que es cloruro y sodio, y entonces es un compuesto químico como tal, ¿vale? Una molécula muy conocida, que es el cloruro sódico, y entonces ha sido foco de engaño importante, ¿eh? Porque el cloruro sódico, venga de donde venga del Himalaya, venga del mar, venga de cualquier sitio, es cloruro sódico, ¿vale?
Pues sí, ya sabes que se vende...
Cuando compras, perdón, una sal del Himalaya, sí, ¿vale? 4 o 5 veces más que la sal del Delta, por ejemplo.
No, pero ya sabes que esto se vende así, ¿eh? Y además, la del Himalaya, la negra, la de la India... Además, todo es sitios exóticos, ¿eh? Curiosamente. O sea, no te dicen... Oye,
sal de Nueva York, o sal de Bilbao, o de Madrid, es igual, eso no.
No aporta ningún otro nutriente, aporta sus minerales y no aporta nada más, independientemente de dónde venga, vale. Porque no tiene nada que lo envuelva, ¿no? No es solamente un compuesto que está, pues bueno, a veces con algunas trazas de algún color, porque depende de la mina donde está, pues es claro. Más negra, menos negra, pero eso no implica nada para la salud como vale. Tal, ¿eh? Que quede muy claro, eso es muy importante.
Vale, ¿la sal la necesitamos?
Sí, bueno, nosotros necesitamos para la vida los minerales, ¿vale? Ajá. El cloro, el sodio es muy importante en la vida, en la salud es muy importante el sodio, ¿vale? De hecho, por ejemplo, forma parte de nuestros músculos, de la contracción muscular, de poder hacer ejercicio, ¿no? El sodio es muy vital, muy importante. Lo que pasa es que el sodio es un mineral que lo obtenemos fácilmente de todos los nutrientes. En cuanto te alimentas de cualquier alimento ya tienes sodio, ¿vale? Porque, claro. Bueno, está en todos los alimentos porque es muy importante para el cuerpo. Sí. Entonces la problemática no está en si tenemos que tomar sodio o no. La problemática está en
¿cuánto?
Que seguramente enseguida nos iremos a tomar más sodio del que necesitamos.
Claro.
Que es el problema actual que existe, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, la sal, al ser muy rica en sodio, porque el 50% prácticamente sodio, enseguida pues ponemos mucha cantidad en una pizca de sal, ¿no?
Claro.
Recordemos que la recomendación mundial es que no superar los 5 gramos de sal al día, ¿vale? Y eso significa que son más o menos 2,5 o 3 miligramos de sodio. Eso significa que pues con el sodio que tomamos de los alimentos es más que suficiente.
Sí, imagínate, sin añadir, ¿eh?
Sin añadir. Lo que pasa que sí que es verdad que es que todo es como muy relativo, ¿no? Porque, por ejemplo, las personas que utilizamos pocos alimentos procesados, ya estás comiendo menos sodio. Porque
claro. Recordemos
que el sodio o las sales se utilizan en casi todos los alimentos procesados, ¿no? Entonces, la sal como tal, que es el cloro sódico, se utiliza como potenciador del sabor. Pero es que, por ejemplo, el edetato sódico o el citrato sódico son otro tipo de sales que también llevan sodio.
Claro.
Entonces, todos los alimentos que están procesados, que forman parte de la industria, casi todos llevan una sal con sodio, ¿vale? Uh-huh. Entonces, los niveles de sodio son muy grandes. Bueno, antes a nivel mundial, a nivel, digamos, gubernamental, se ha limitado la ingesta de sal. De hecho, reglamentariamente, el pan que comemos en España tiene menos nivel de sodio que hace unos 20 años, porque se ha regulado a nivel legal, estatal, digamos,
sí,
legal,
sí.
Porque ya tenía mucha sal, ¿no? Y entonces se ha regulado a la baja. Entonces, está regulada, no debemos de excedernos. Y desde luego que una de las recomendaciones de salud importantes es reducir el consumo de sal en casa, en la sal añadida, porque ya estamos utilizando mucho sodio, mucha sal, cuando comemos alimentos procesados. Entonces, hay trucos importantes del uso de la sal en casa. El más importante es que cuando estemos cocinando, el hervido, por ejemplo, o un cocido, no utilicemos tanta sal en el momento de preparación. Pues si te fijas, imagínate que vamos a preparar una pasta.
Sí.
Tú pones a hervir la pasta y le pones sal al agua. ¿Sí o no?
Sí. Bueno, yo hace años ya que no, pero sí, es la mecánica normal, sí.
Es la mecánica normal. Luego, haces un sofrito, le pones un poco de sal. Luego haces una salsa, le pones un poco de sal. Le ponemos queso, que tiene sal, y le ponemos pues alguna carne que ya esté más o menos triturada, que ya a veces lleva sal. Entonces,
claro, los 5 gramos
se llega muchas veces.
Sí, sí,
¿vale?
Sí.
Entonces, claro, hay alimentos que ya tienen los 5 gramos, ¿no? Por ejemplo, dos salchichas de Frankfurt.
Oye,
normalmente dos salchichas ya tienen 3, 4, 5 gramos.
Oye, imagínate,
de sal.
Y has dicho 5 al día.
Al día.
Claro, el exceso de sal a nivel de salud, ¿qué implicaciones a corto término tiene? Bueno, a corto o medio.
Sí, mira, la más importante, claro, el sodio es un mineral que cuando llega a nosotros a la sangre no se puede quedar allí. O sea, se tiene que diluir, se tiene que eliminar, se tiene que hacer procesos, ¿no? Entonces, una de las cosas que aparece es que aumenta la tensión arterial. ¿Por qué aumenta la tensión? Porque al entrar el sodio en nuestro cuerpo, nosotros necesitamos más líquido para diluirlo y para intentar eliminarlo. Entonces, claro, nuestras venas y nuestras arterias se llenan de mucho líquido intentando eliminar aquello. Ahí es donde aparece la dichosa frase de tienes retención de líquidos, porque hay hipertensión, ¿no? Y una de las, digamos, técnicas primeras que se han de hacer para reducir la tensión o las retenciones de líquidos en los pacientes es disminuir la sal. Básicamente por eso, pues el riñón padece, tenemos que eliminar bastante sodio por el riñón. Claro. Debería de ir conjunto con bastante agua, porque si bebemos más agua eliminamos más sodio, pero a veces pasa lo contrario, comemos mucho sodio y poca agua, entonces tenemos unas orinas muy amarillas, muy densas, ¿no?, que llamamos. Entonces el efecto a corto plazo, sobre todo, es a nivel cardiovascular.
Claro.
Nuestro corazón y nuestras venas y nuestras arterias sufren mucho porque tienen que hacer mucho esfuerzo en intentar regular todo aquello. La segunda implicación importante es nuestro sistema mineral, digamos. Los minerales están como en regulación. O sea, nosotros tenemos nuestra sangre, nuestro cuerpo no puede mantener altos niveles de minerales. Por ejemplo, de calcio, no puede. No puede tener altos niveles de sodio. Entonces, nuestro sistema se va regulando. Entonces, cuando tenemos mucho, por ejemplo, mucho fósforo, que está en la Coca-Cola y en los embutidos, pues el mineral del calcio de los huesos sale para regularlo.
Ah, vale.
La regulación, ¿no? Entonces, claro, cada vez que tenemos una ingesta alta de minerales, el cuerpo intenta regularlo de alguna manera.
Claro.
Entonces, se desestabilizan otras cosas del cuerpo para intentar regular aquello.
Vale.
Y entonces, eso es como la segunda implicación más importante, ¿no? Desde el punto de vista de los minerales. Eso es tan vital que se regule el consumo de sal. Y bueno, entonces, luego otra implicación muy importante es el gusto por los alimentos. La necesidad que tenemos de que lo que comemos tenga que tener un fuerte sabor a algo,
sí,
que sea potente. Claro, esto lleva a los niños y a las personas que estamos en casa, ¿no?, a la necesidad de que lo que comemos sea potente. Entonces, claro, yo le pongo a mi hijo una pasta con sus verduras y un poco de sofrito y lo compara con un te como uno de estos preparados,
claro, claro,
de pasta potente de sal, y dices que no me gusta.
Es verdad, es muy salado, el que viene ya preparado siempre son más salados, y a veces mucho más salados.
Y entonces aquí, esto, cuando leemos las etiquetas, es una, porque de hecho es de declaración obligatoria, si te fijas, en la composición nutricional de la etiqueta,
sí,
pues aparece las calorías, los hidratos, las proteínas y la sal. Porque mira si es tan importante que los organismos gubernamentales nos están diciendo echarle un ojo a esto. Entonces, cuando compres un producto y ese producto ya tiene un gramo de sal y te lo vas a comer...
Claro, es que ya no...
Estás comiendo casi el 30% de la sal que tienes que comer al día.
Claro.
Y muchos productos pues tienen 4 o 5 gramos sobrado.
Sí, 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 sí.
Muy importante la cantidad de sal que hay en los productos preparados, ¿no?
Doncs, mira, no se me ocurre otra... una excusa mejor para visitar un nutricionista para ir... le explico lo que como, me da igual, yo sin mentir, yo te explico todo lo que como y tú verás rápidamente si ahí hay ya exceso o no de sal. Enseguida lo vamos a ver, igual solo cambiando el origen de algún alimento, no el alimento en sí, ya nos sirve para regularlo, con lo cual cuidado con el tema de la sal,
Claro, y no nos podemos ir sin recordar cómo hacemos para sustituir la sal y cómo hacemos para disminuirla. Entonces, lo que es más importante es disminuirla progresivamente, como el azúcar, tal como lo hemos comentado otras veces, pero recordemos otros potenciadores del sabor. Las especias son una maravilla.
Ajá. O sea,
la pimienta, las guindillas, la canela, todas las especias, el orégano, el cardamomo, la cúrcuma, cualquiera de estos te da un sabor muy especial a las comidas sin necesidad de añadir sal. Y estos productos no son ricos en sodio, no son ricos en minerales.
Pues mira, además, ¿sabes qué pasa? Que en los departamentos donde hay especias de los supermercados hay un montón, con lo cual también va a ser un ejercicio de ir probando hasta encontrar las que nos gusten, que se pueden también combinar, ¿eh? En fi, que hem parlat del tema de la sal, és important, segurament en tornarem a parlar, però, 5 és el límit, 5 grams al dia. Si compres un producte que ja en té 2 o 3, tremola. Vol dir que te passaràs segur. Que passi un dia, no passa res, però com a norma no ha de passar, eh? Hem parlat amb el nostre...
Sí. Si tienes, si tienes el salero en la mesa, sácalo de ahí.
Sí, sí, tienes toda la razón, es no caer en la tentación. Hem parlat amb el nostre nutricionista, amb el Christian Didier. Christian, com sempre, un placer.
Bon dia, gràcies.
I nosaltres busquem les senyals horàries. Arribem a la 1, per cert, a la A2, a l'alçada de Belllloc, que està tallada per un accident. Els desviaments es fan per la WL11, si vas direcció Barcelona. Senyals horàries, arribem a la 1 i després arriba el David Velasco amb les escapades de COPE.